Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Partit Nacionalista Basc ja té presa la decisió sobre el sentit del seu vot a la moció de censura contra Mariano Rajoy i votarà a favor. Segons fonts del Partit Popular, si abans el president espanyol no dimiteix. El suport de la formació basca al líder del PSOE és imprescindible per fer fora Mariano Rajoy del govern espanyol. Rajoy aquesta tarda no és present a l'hemicicle, mentre el portaveu del PNB, Aitor Esteban, defensa la decisió en una intervenció que es produirà els propers minuts. Ara mateix intervé encara el portaveu del PDeCAT, Carles Campuzano, que ha assegurat que des de la discrepància votaran els nacionalistes catalans a favor de la moció per fer fora Rajoy. Per tant, només queda confirmar que els 5 parlamentaris del PNB s'hi sumin a aquesta moció i acabin, doncs, fent caure Mariano Rajoy. Notícia important del dia d'avui. Demà serà quan es produirà la votació i alguns rumors apunten a una possible dimissió de Rajoy, cosa que impediria la votació d'aquesta moció de censura. A banda d'aquesta notícia important del dia, destaquem que la dona de Luis Bárcenas ha pagat la fiança de 200.000 euros i podrà sortir de la presó. Segons fonts judicial, han estat 18 les procedències diferents dels diners reunits. I la Patum de Berga vol marcar distància amb els Sanfermines i evitar els típics tocaments, segons diuen els organitzadors. S'ha instal·lat durant la festa al Punt Lila, una oficina d'informació i acompanyament per a les possibles víctimes de comportaments sexistes. El gruix de la Patum serà aquest cap de setmana, coincidint amb la festa de Corpus. I Càritas Barcelona ha presentat la memòria del 2017 avui, segons la qual més de 22.000 persones han estat ateses.
Ràdio Estel.
Vols estar al dia de tota l'actualitat econòmica i social? Soc en Quim Esteban i em pots escoltar al Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, per un món millor, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. I see you climbing
up the road. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència. Programa dirigit i presentat per Glòria Montasell.
Benvinguts al Viure des de l'essència. Com deia Sòcrates, el coneixement s'inicia en el sorprendre'ns. Ens deixem sorprendre en l'aprenentatge de la vida? Iniciem el viatge i amb la nostra millor versió parlarem amb Núria Roura. Parlem de la nutrició emocional a través dels aliments primaris. El cuiner Alf Mota ens parlarà de les estratègies dietètiques per alleugerir el fetge estancat i inflamat, la importància de les coccions més lleugeres. Quan parlem de la nostra nena interior, a què ens referim? Amb la instructora de ioga Maite Issa ens ho explicarà avui al programa, la secció d'empoderament femení. Podem ajudar a les famílies davant un cas de bullying. En parlarem amb Joan Martínez, director de l'Associació Espanyola per l'Assetjament Escolar a Catalunya. A Economia Sostenible, amb Joan Antoni Melé, ens formulem la següent pregunta. Com podem gestionar els nostres estalvis? En què inverteixo? Permet la nostra casa expressar les nostres necessitats vitals? Parlarem de l'harmonització d'espais, la geometria sagrada, amb l'arquitecta en bioconstrucció Sílvia Ferrer Dalmau. El doctor Camilo Botero ens parla del càncer, enfermetat, malauradament molt coneguda per tots, produïda per una alteració biològica i genètica. I finalitzarem el programa d'avui amb Jorge Antonio Larruy, investigador del coneixement i professor màster en desenvolupament personal i lideratge de la Universitat de Barcelona. Ens formulem la següent pregunta. Què és l'amor?
Estàs escoltant Viure des de l'essència. La teva millor versió, amb Núria Roura.
Molt bones. Benvinguda de nou a casa teva.
Moltes gràcies.
Estàs estupenda. Avui ja t'ho dic jo.
Superbé.
Avui ens parlaràs dels aliments primaris.
Sí, és un tema que m'agrada molt. Sí, perquè quan jo vaig estudiar per formar-me com a coach de salut holística, salut integral, em passava com li passa a molta gent, que va buscant quina és la millor dieta, la perfecta, per recuperar la teva salut, per portar sempre més i per divulgar i dir aquesta és la dieta perfecta, no? Llavors, allà vaig descobrir que no hi havia una dieta perfecta per tothom, però vaig descobrir una cosa encara més màgica, i és que la dieta és l'alimentació secundària i que hi havia l'alimentació primària, que eren altres coses que també et nutreixen per dins moltíssim, però que no ingereixes per la boca. Que són les relacions amb els altres i amb un mateix, jo sempre dic. Llavors, és també l'espiritualitat, poder tenir una pràctica espiritual, meditativa, cada dia, que pot ser des d'estar en silenci, veure les estrelles, escoltar una meditació guiada. Cada persona trobarà la seva pràctica meditativa d'alguna manera, no? L'exercici físic i també tenir una feina inspiradora. Jo, per mi, que sóc, no sé, que m'encanta treballar i que li dono tanta importància i és el meu estil de vida, doncs també és molt important i a mi em nutreix tenir una professió que jo senti que em permet desenvolupar la meva millor versió, no? I després allà ells no t'ho explicaven, ells et deien com aquests quatre, no? Però també penso que cada persona troba els seus aliments primaris. A mi, per exemple, m'agrada cantar, m'agrada anar a les meves classes de cant. Quan estic allà, estic a l'aquí i a l'ara, estic en plena presència, en allà no existeix cap altra preocupació i allò a tu et nutreix, surts d'aquella classe de cant i et sents pletòrica, no existeixen els maldecaps, no existeix cap dolor físic, tot està bé, no? I pot ser ballar, pot ser cantar, pot ser, no sé, cada persona té...
Que senti el que ell el fa sentir bé i ple, no?
Clar, de trobar què és el que tu, quan fas allò, estàs allà.
En unitat.
Estàs present. I no hi ha res més. I tothom hauria de trobar, encara que sigui una cosa en el dia a dia, que li permeti estar no sé...
Sentir-ho.
Aquest, sí, que pot ser cuinar, també, no sé, cada persona que ha de trobar...
És que cuino i em relaxo, i és un
Clar.
Moment, per mi, fantàstic, no?
Exacte.
Diferència entre aliments primaris i secundaris, Núria?
Sobretot això, no?, que els aliments secundaris són aquells que ingerim, que mengem, la fruita, la verdura, etc, no? I com que sentim que ens nutreixen les nostres cèl·lules perquè ens donen micronutrients, macronutrients, grasses, proteïnes, etc, no? I sembla que només li posem importància en això. Però com deia, no, hi ha tota aquesta altra alimentació primària que realment nutreix també les nostres cèl·lules, realment fa que hi hagin uns processos bioquímics diferents en el nostre cos. Si tu et sents alimentat d'aliments primaris, quan tu et menges una poma, la reacció bioquímica que té el teu cos és diferent que si te la menges enfadada o pensant aquesta poma m'engreixarà i te l'estàs menjant amb culpa.
Llavors... Que bonic avui poder parlar de la nutrició emocional. Probablement
sí.
Molts dels oients no hi havien parat atenció, no? A dir, el parar, com m'alimento, no? Com m'alimento
sí.
Des d'aquest amor cap a mi mateix.
Exacte, i el mateix acte de menjar, no? Hi ha gent que menja molt ràpid, sense prestar cap mena d'atenció al que estan menjant. Llavors, poder parar també i observar i menjar i mastegar aquell aliment i saber veure que aquell aliment... No sé, jo quan veig els meus plats m'enamoro dels meus plats. Hi ha una nutrició emocional, per això ja parlarem en un altre programa de la gana emocional. No és que hi hagi un problema en que l'alimentació sigui un acte emocional, és com gestiones tu aquestes emocions també i si allà hi ha emocions més negatives o emocions que tu t'aportin felicitat. Jo sento una emoció quan veig el meu plat i m'enamoro d'ell i penso que bé, no canviaria aquest plat per res del món i que bonic que es veu i que, com m'agrada de sabor i a més sé que és el que em convé.
Des de la bellesa.
Clar, hi ha una emoció allà, jo m'emociono amb allò. No, això no és negatiu, que hi hagi una emoció respecte al plat que tu veus. El que passa és quan, que això ja parlarem, quan una emoció negativa ens arrastra i acabem menjant alguna cosa per castigar-nos o el que sigui respecte a aquella emoció que hem tingut prèviament.
Et sembla bé que ho parlem la propera setmana?
Sí.
Sí? Doncs la propera setmana parlem d'això, no? D'aquesta gana real o la gana emocional o cap a on ens porta.
Exacte.
Moltíssimes gràcies, Núria. Bona setmana.
Moltes gràcies.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Cuina des de l'essència, amb Alf Mota.
Alf Mota, benvingut al Viure des de l'essència. Com estàs?
Molt ben, Glòria. Tu com estàs?
Fantàstic. Avui els nostres oients ens han demanat més informació sobre el fetge, perquè la darrera setmana van dir... Ens heu posat la informació a la taula, però necessitem una mica més. Ens han
sí, enviat. Hem fet una pincellada. Sí. És que, clar, que no, nosaltres tampoc podem entrar tant, no? Que el temps és limitat.
Però avui focalitzarem...
Avui anem a mirar només el fetge i què pots fer amb l'alimentació. Ens hem de centrar en això per ajudar el teu fetge a sortir de l'estancament, a sortir d'aquest excés de calor, d'aquesta saturació que pot estar passant. Ara mateix, a la primavera, és molt normal que ho passi.
Parlem d'aquestes estratègies, no?
Estratègies dietètiques per ajudar el fetge a sortir de l'estancament. Vale? La primera, jo ho he dit la setmana passada, però torno a dir-lo, menjar menys. No? Excepte que hi hagi un cas de desnutrició. Però un fetge saturat i desnutrició pot passar, però no és tan sovint. No? Estem parlant sempre d'un excés. No? El fetge pateix amb els excessos. No? Doncs hem d'eliminar o reduir aquests aliments que obstrueixen i danyen el fetge. No? Quins són? Són aquests aliments que són alts en greix saturats. No? Parlem de la mantega, no? De les carns vermelles, les nates, els formatges durs, no? Els ous, sobretot els ous fregits, les truites, que ens agrada tant
tan
aquí.
Bones.
No? Clar, estem aquí com a...
Aquells ous trencats, eh?
Sí, 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 com estan molt bons, però el fetge no l'ajuda, no? Perquè això li imparteix més calor i ha de digerir i ha de metabolitzar més greixos. També per a mi és molt important tenir en compte aquests greixos que són hidrogenats. Aquests greixos no existeixen a la natura. Llavors el teu fetge no acaba d'entendre el que l'estàs donant. Uh-huh. Estem parlant de les margarines vegetals, no? De tota la bolleria industrial que ho porta, però també estem parlant d'un oli refinat, d'un oli que està ranci, no? És molt important aprendre a cuinar bé amb els olis. No? El mateix oli d'oliva, no? Que és un oli que és or líquid, no? Si tu no el cuines bé, si tu eleves a determinades temperatures, es transforma en un aliment tòxic.
Si comença a fumejar, eh?
Allò sí, si que... comença a fumejar, mal, ja el pots tirar. Mm. Ja no serveix per tu mateix, vale?
Olis. Quins olis ens recomanes per cuinar? Parles d'aquest oli que és com or, no?
Sí, sí, l'oli d'oliva és un bon oli per cuinar i jo sempre dic a la gent... El mateix oli que utilitzes per amanir a l'hora de primera premsada en fred, no? Que no està refinat, utilitzes per cuinar, vigilant la temperatura, això s'aprèn, uh-huh. No? Com a cuinar, però també pots utilitzar altres olis que són que t'aporten altres nutrients, no? Com podria ser l'oli de sèsam, l'oli de coco, que aguanta més bé les temperatures altes, no? Després, altres olis que utilitzem en cru, com podria ser l'oli de girassol, l'oli de lli... Tenim una gran varietat d'aliments. Jo també recomano, com, per no perdre't, no? Començar o perquè sigui molt bo, no? Si compres un oli d'oliva, que sigui el millor oli d'oliva que tu pots comprar, i aquest oli utilitzes per cuinar i per amanir. Ara també parlem d'aquests aliments que hem de deixar, que hem de reduir per ajudar el fetge a sortir de l'estancament. Molt important també treure aquestes farines blanques, les galetes, el pa blanc, no? Els productes químics, no? Intentar fer una dieta que es basi més en aliments ecològics, no? Perquè els aliments que són convencionals, no? Ara, per desgràcia, diem els aliments convencionals, sí. Els que no són ecològics, no? Menys estan molt carregats de pesticides i d'altres substàncies que intoxiquen el teu cos. També s'ha de tenir en compte la medicació. La medicació també intoxica. Òbviament que si estàs prenent medicació, has de consultar amb el teu metge i fer-ho paulatinament, anar deixant, no? O buscant alternatives, no? Com no és ara deixo de prendre medicació. O tenint en compte que tu estàs en una malaltia crònica que t'exigeix prendre una medicació sovint, doncs anar més en compte amb el teu fetge, el teu vesícul biliar, ajudar-los més...
Anar depurant.
Anar depurant, vale? Altres aliments que intoxiquen, doncs les drogues, el cafè, el tabac, les begudes alcohòliques, el gran, etc. Aquests que estimulen a sortir d'aquest estancament, no? Pensem que el fetge està ahí com saturat, no? Que està com tancat i el fetge vol obrir, no? Llavors, és interessant, herbes i vegetals de sabor àcid, no? Parlem dels cítrics, però també altres com els creixents, no? Totes les famílies de les cebes, aquests aliments com les fulles verdes de les mostasses, no? També dels gaves. També alguns que són lleugerament àcids, no? Com podria ser les fulles de dendelió, no? La rúcula, que té aquest gustet àcid molt subtil, però ahí està. Vale? També és interessant prendre algun aliment dolç, natural, perquè ajuda a relaxar el fetge. No? Imaginem que el fetge està ahí com un oli express, no? Que està molt tens, no? Molt
fins
cargat
xup,
i molt tens. No? Tu, per una banda, l'ajudes a sortir d'estancament amb aquests aliments refrescants, però també l'ajudes a que es relaxi. No?
Alf, quin vincle té aquí l'aigua? Perquè probablement molts oients... Doncs, si jo, per exemple, bec un litre i mig... Un litre, jo no, parlo sí. Dels oients. Un litre i mig d'aigua diari. És positiu, és negatiu per al meu fetge?
Depèn del que menges. Depèn del que menges. Pel fetge no seria un problema el tema de l'aigua, seria més pel ronyó, no? Que és el que gestiona els líquids, no? Però el ronyó està connectat amb el fetge. És la mare del fetge, no? És com de fet, prendre molta aigua, si tu tens una alimentació bàsicament vegetal, doncs no necessites tanta aigua. Home, si tu tens una alimentació que es basa sobretot en productes d'origen animal i productes processats que tenen molt de sodi, moltes sals refinades, llavors sí, que necessites aquests 2 litres d'aigua.
És escoltar el cos una vegada més.
És escoltar el cos i l'ideal és com no existeix una dieta ideal per tothom, no? Cadascun té les seves necessitats. Vale?
Anem als aliments que ens harmonitzen, el fetge?
Ens harmonitzen. Parlem d'aquests aliments que són dolços, no? Per naturalesa dolça, no? Com podria ser el cereal integral en gra, ben mastegat. La mastigació fa com que els aliments siguin més dolços. Vale? També verdures d'arrel, pastanagues, etc. La estèvia és interessant. Hi ha alguns concentrats de poma o la remolatxa, que és un clàssic de la dieta depurativa, que a part de depurar també ajuda a relaxar el fetge.
Perquè conté sucre. Conté bastant sucre, la remolatxa?
Sí, és dolça, sí. Però són sucres naturals, no estan tan refinats, no? Llavors podem fer amanides amb remolatxa al vapor, remolatxa bullida, etc.
Remolatxa liquada.
Sí, també un liquat de remolatxa, combinant amb altres ingredients. No? De fet, si et fixes, la remolatxa té color de sang. Llavors, ajudarà que la teva sang estigui ben nutrida.
Que bonic,
i que sigui neta.
Quan ho podem associar, quan realment hi posem la consciència. És una meravella.
Està tot relacionat.
Els mot, algun ingredient més per als nostres oients?
Jo insistiria que aquests aliments com que són una miqueta més específics, però que són molt interessants també per ajudar a recuperar el fetge, no? Com pot ser la espirulina o la clorela, no? Que són algues d'aigua dolça, no? I que tenen un efecte molt depuratiu. S'ha d'anar en compte amb les dosis, perquè són més suplements que aliments, i també atendre que necessita alguns greixos, els saludables, els omega-3.
Moltíssimes gràcies. Ja hem fet la llista d'estratègies dietètiques, no?, per alleugerar aquest fetge que a vegades podem tenir estancat o inflamat. Ens veiem la propera setmana.
Fins la setmana vinent. Gràcies.
Gràcies.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
Empoderament femení, amb Maite Issa.
Estimats oients, continuem sanant, continuem sentint aquest empoderament femení, però que també el podem traspassar, el podem portar en el masculí, no? Perquè la veritat és que entre tots sumem i entre tots hem de fer sempre unificar-nos. Avui parlarem de com sanar la nostra nena interior amb la col·laboradora del programa, Maite Issa, amb Connexió Cos i Ment. Què tal? Com estàs, Maite?
Muy bien, gracias.
Aquesta nena interior, a què ens estem referint?
Pues la niña interior son muchas cosas. Y la niña interior es primero nuestra esencia, nuestro yo verdadero, nuestra esencia de vida, nuestra felicidad, pasión, amor, por todo lo que se nos da. Es la niña que vive en nosotras. Y de otro lado, también es la niña herida. También es la niña a quien le ha podido faltar cosas en la infancia, que ha podido tener carencias. Y, por ejemplo, seguro te habrá pasado conocer o volver a ver un lugar de tu infancia o una persona de tu infancia y pensar, pero yo pensaba que era mucho más grande de lo que es en realidad, me parece súper pequeño. E imagínate que durante la infancia te pasa igual. Todas los acontecimientos, todas las emociones, todo lo que pasa en tu vida lo vas a vivir con una lupa y lo ves mucho más grande de lo que lo es desde tu edad adulta. Realmente esa niña interior es la que mira el mundo todavía con los ojos de un niño. Uh-huh. Y entonces es todo este conjunto también de creencias que has podido desarrollar, esta identidad que te has creado para protegerte, si te ha faltado algo. No tiene que ser algo traumático, puede ser que tus padres no hayan venido o hayan llegado tarde a una función de teatro.
Pero para ti era muy importante y luego ha sido...
Y para ti, tú viviste un abandono, uh-huh. ¿Sabes? Y entonces esta niña está herida también todavía. Y también son todas las verdades que hemos pensado como verdades universales, que vienen de nuestros padres y que no podíamos, como no teníamos el córtex prefrontal todavía, bueno, funcionando y creado y hecho, digamos, uh-huh. No podíamos poner en tela de juicio. Y entonces es muy importante porque realmente todo lo que se crea en esta edad, que más o menos hasta las 7, 8 en edad, es tu patrón de vida para después.
¿Cómo podemos hacer para liberar estos patrones que a veces nos obstaculizan y no sabemos dónde ponerlos, ¿no?
Hay muchas formas. En cuanto a la niña interior, realmente es primero conectar con ella y volver a conectar con ella, porque la olvidamos, pero realmente está saliendo todos los días sin que tú lo sepas. Y si has sido una niña carente, pues tú te vas a relacionar desde la carencia, desde la búsqueda de cariño que no te das a ti misma o que no te han dado, ¿no? Entonces lo que yo veo muy bonito, hay muchas meditaciones preciosas que se pueden hacer, hasta se pueden encontrar en YouTube realmente. Lo que yo veo muy bonito es tener una foto de esta niña interior y entonces conectar esta niña a los 7, 8 años, la edad que tú quieras, y conectar con ella. ¿Qué sentía en esa época? ¿Qué le gustaba? ¿Qué le hacía reír? ¿Qué le daba miedo? ¿Cómo era su vida? ¿Cómo eran sus emociones? ¿Cómo era la vida en casa? ¿Cómo la describían sus padres, su madre y su padre y sus hermanos? Ver, realmente recrear todo el ambiente de tu vida en ese momento y ver qué le ha faltado.
También ver probablemente en cómo los demás la veían es cómo se ha creado ella.
Por eso, exactamente, porque como te describen tus padres es seguramente como te describes uh-huh. ahora en gran medida. Y entonces simplemente luego pedirle, ¿qué necesitas ahora para estar bien? ¿Qué te puedo dar? Y enseñarle que ahora tu yo adulta se va a hacer cargo de ella. Y nunca más la vas a dejar sola. Y es muy importante porque ahí suele llegar como mucha compasión por esa niña. Y lo que yo siempre digo a mis clientes es, entonces, ¿esa niña la regañarías porque era tímida? No. Entonces, ¿por qué lo haces contigo? Uh-huh. Y ahí me dicen, no, porque ya no soy una niña. Y le digo, pero ¿y a amigos, a familiares, a tus mejores? ¿Hablarías así? Porque solemos ser muy, muy malos con nosotros mismos.
Estamos hablando de hablar la niña, esta niña interior, abrazarla, decirle que le queremos.
Sí, y después te permite quererte a ti misma, porque si no te reconcilias con ella, pues vas a ser muy dura contigo misma, realmente.
Maite Issa, muchísimas gracias.
A ti.
Abrazamos a nuestra niña interior y seguimos avanzando en el camino de la vida.
Sí.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. We'll be right back.
Stop Bullying.
Joan Martínez, què tal? Com estàs? Una setmana més aquí amb nosaltres.
Hola, encantat.
Parlant d'agraït i d'aquest tema que estem els dos contents de poder-ne fer ressò.
Sí.
El bullying, un tema tan complex.
Sí.
Avui parlarem del pla, el Pla Nacional, un pla que probablement molts dels nostres oients desconeixen. En farem ressò.
Sí.
Posem l'altaveu. L'escola té la possibilitat de contractar el Pla Nacional per ajudar a preveure que succeeixi l'assetjament als centres, a les escoles. Fem-ne ressò perquè molts pares que estan a l'AMPA sàpiguen que a l'escola poden dir hi ha un pla nacional, el volem portar a terme a la nostra escola.
Correcte.
A veure, Joan, explica'ns-ho bé, això.
Bé, el pla nacional, crec, si no mal no recordo, el vam engegar cap al 2015. El pla nacional, l'any 2016-2017, ja ha tingut una estadística i estem parlant ja de xifres sobre la taula, en el que hem reduït doncs, de 403 víctimes a 208 víctimes. Mm-hmm. Dintre d'un aula, Perdó, dintre d'un centre.
D'un centre.
Sí, és a dir que, diguéssim, de 32 escoles que vam tenir, ja tenim una estadística en la qual és eficient.
Aquest el resultat és molt positiu.
És eficient. Qui pot contractar el Pla Nacional? Una escola, un AMPA, un pare que estigui escoltant, doncs pot dir, escolta, mira, aquesta gent té una eina que és per treballar la prevenció perquè no succeeixi a l'assetjament escolar. No un pare que ja el seu fill ja pateix assetjament, sinó un pare que vulgui...
Un espectador.
Correcte, un espectador, un observador, en el qual, o inclús el director de l'escola, que està dient, escolta, mira, jo això ho donaré perquè contractaré, o, si més no, demanaré informació, perquè crec que és un plus de precisament de prestigi, no?
I de cuidar, de qualitat a l'escola.
De qualitat.
D'acompanyament.
Exacte. Llavors, bueno, és tan senzill com contactar una altra vegada amb la nostra web, que és www.aepae.es, i a partir d'allà us donaran tota la informació que necessiteu per engegar el Pla Nacional. En què consisteix el Pla Nacional?
Uh-huh.
El Pla Nacional, primerament, el que hem de fer quan arribem a un lloc és passar un test. Nosaltres ens basem... Hi ha molts tests al mercat, Però nosaltres ens basem en el test EBAE, que creiem que és un test en el que té unes mesures que per nosaltres són importants, com són la intensitat i la freqüència. Altres tests no consideren aquests valors. Llavors, primer passem el test avall per saber de quin índex partim. A partir d'allà es fan xarxes de sensibilització dintre de l'aula amb el tutor i amb els alumnes de la línia que nosaltres agafem. És a dir, si un centre diu, mira, jo contracto el Pla Nacional per cinquè, bueno, doncs només anem a les aules de cinquè. Llavors, es fa la xarxa de sensibilització amb el tutor i amb els alumnes dintre de l'aula, després fa una xarxa de sensibilització pels pares i després es fa una altra xarxa de sensibilització per l'equip docent, per tots els professors i professores de l'escola. Després es fa, diguéssim, el que és una prevenció entre iguals, és a dir, que s'hi dona una formació a dos alumnes dintre de l'aula perquè puguin, se'ls explica la diferència entre ser xivato i ser... diguéssim, mediador. Llavors, som dues persones que faran tot el possible perquè no succeeixin casos de desigualtat i d'abús de poder entre els seus companys. Llavors, hi haurà una prevenció, diguéssim, pel personal del centre i, a més, s'acompanyarà d'unes eines didàctiques. En aquest cas, avui dia estem treballant amb dues eines didàctiques que són el Gigante de Barro, per nens menors de 8 anys, i el Club de los Raros, per nens a partir dels 8 anys endavant. ¿Vale? Llavors, per últim, es tornaria a passar el test EBAE, en el qual tornaríem a mesurar si l'índex
d'assetjament
l'hem reduït. Això estem parlant de que si el passem a l'octubre, el tornem a passar al mes de maig i veiem els índexs si s'han reduït. I el que sí que posem a disposició és un curs de recuperació, tant per víctimes com per assetjadors. Això és important perquè curs de víctimes a vegades sí que s'han sentit a parlar, no? Bueno, des d'un propi psicòleg que li doni les eines, li ajudi amb aquest procés, però som pioners en tenir un curs de recuperació pels assetjadors.
És el que hem comentat en algun altre programa, no? Sí. La importància de l'assetjador. L'assetjador té un problema.
Un problema. I li hem de fer treballar la empatia, l'hem de fer treballar, doncs, diguéssim, les emocions, perquè se n'adoni que està fent mal a l'altra persona.
Probablement necessita manca, ara podria estar, però té manca de carinyo, no? És una persona que té manca de l'autoestima baixa i és una manera de fer-se veure davant dels altres, no? Des d'aquest lideratge mal posicionat, podríem dir.
Sí, de fet, a l'assetjador hi han hagut perfils... ambes polaritats, eh? O bé manca d'autoestima o bé tot el contrari.
Podem anar als dos oposats.
Sí, als oposats.
Joan Martínez, moltíssimes gràcies. Avui hem posat un altaveu a la importància, al ser conscients de que hi ha un pla nacional per ajudar a la prevenció a l'assetjament escolar. Sí?
Gràcies
els
a vosaltres.
Els pares, sí. Els que estan en els grups de l'AMPA, que en siguin conscients.
Sí, gràcies per això, per tenir l'oportunitat de fer d'altaveu, perquè arribi a moltíssimes persones i que potser algú que ho necessiti pugui recórrer.
Joan Martínez, ens veiem la propera setmana?
I tant.
Moltes gràcies.
Gràcies.
A veure.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Economia sostenible. Amb Joan Antoni Malé.
Joan Antoni Melé, molt bones, què tal?
Hola, encantat.
Avui parlarem del diner. El diner, què és el diner, no? Aquest punt de que tot es mou vers el diner, la nostra vida gira vers el diner, és com un moviment que a vegades se'ns escapa realment de les mans.
Jo crec que totalment se'ns ha escapat i, de fet, s'ha posat, l'altre dia dèiem, l'economia s'ha posat en el centre de la vida. Bueno, potser els diners, no?, s'han convertit en el nou déu de la humanitat. I tu te'n vas a un quiosc i trobaràs un munt de diaris i revistes que parlen dels diners, programes de televisió que parlen dels diners, però dels éssers humans i de l'essència humana poc, no? El primer del diner és entendre i recordar que el diner és relació entre éssers humans. O sigui, antigament no hi havia diners, hi havia, en castellà es deia el trueque, en català em sembla que es diu el bascanvi, la gent intercanviava les coses directament. Tu tens un hort, jo tinc un ramat d'ovelles, i tu em donaràs tomàtecs i pebrots i enciams, i et donaré llet o formatge. I les coses no tenien preu, tenien valor. Ens coneixíem, cadascú sabíem el que estàvem fent, que ho fèiem bé, intercanviàvem en funció de les necessitats. Però escolta, necessito uns enciams, no? I era el valor de les coses. Avui ens hem oblidat del valor de les coses, només parlem del preu de les coses. Quan passem de valor a preu, comencem a perdre la dignitat i comencem a perdre de vista que darrere el diner hi ha éssers humans. El diner neix per facilitar aquest intercanvi, aquest trueque. Clar, si tu tenies un hort i et surten 100 quilos de tomàtec i els has de començar a intercanviar ràpid i te'n vas al sabater, escolta, dono un parell de sabates que em fan falta i et diu, sí, però ara jo tomàtecs no necessito, què fas? O sigui, el trueque o el bascanvi tenia moltes limitacions i per això van sortir els diners que, curiosament, els primers diners neixen als temples i tenen figures divines. Per què? Perquè vol dir que el diner és intercanvi entre persones i és una cosa sagrada. Per això es fa en un temple. I el diner simplement és aquell intercanvi que farem en comptes de tenir-lo que fer ara en seguida. Jo et dono amb tu, no sé, els enciams i els tomàtecs de l'hort, tu em dones diners i jo ja ho canviaré quan vulgui. O sigui, el diner em permet canviar no en seguida, sinó quan a mi em vagi bé, amb qui em vagi bé a mi. O sigui, que el diner t'obre una llibertat de temps, ho faré quan vulgui, d'espai, allí on vulgui, i de llibertat amb qui jo vulgui.
Ens n'hem anat molt enllà de l'essència del diner,
clar,
realment.
Ens hem oblidat que hi ha persones. Per posar un exemple, a vegades els joves li dic, imagina que naufrages, aquella pel·lícula El Nàufrag, te'n vas a una illa deserta, i t'arriben uns baúls plens de lingots d'or, i uns altres baúls amb 100.000 milions d'euros. Molt bé, en una illa deserta, què en fas? Ni les tonelades d'or, ni els milions, no et serveixen per res.
Exacte.
Al cap d'un dia t'arriba un altre nàufrago i li dius, escolta, doncs vés-me a caçar i a cuinar, que et donarem tants milions. Vés-t'hi tu, què em fa jo dels milions? No serveixen per res. Sí. I aquí és una mostra clara de que el diner serveix quan realment és un pacte de confiança, farem servir un símbol d'intercanvi per ser una cosa amb una comunitat de persones lliurement acceptat. Per tant, és fonamental que quan utilitzem els diners recordem que sempre que prendrem decisions amb els diners, això afectarà les persones. Sempre és una relació. Quin és el problema? Que hem passat del trueque, hem passat del diner moneda, que sempre dèiem dinero, contante i sonante, una cosa que semblava que era molt real. Després ja neixen els xecs, que és una cosa, bueno, un xec et pagaré, però, bueno, encara... I avui el diner és electrònic. Diner electrònic, amb targetes de crèdit, amb telèfon mòbil...
Ja no hi ha tanta... ja no hi ha consciència.
Ja no hi ha consciència. La meva experiència en banca és que la majoria de clients, quan arriba al final de mes, no saben ni quants diners han gastat ni amb què se'ls han gastat. Llavors, tot això, jo no dic que sigui dolent. Està bé tenir mitjans, però sempre recordar allò que estem fent, això que he comprat, qui ho ha fet... És a dir, tenir en compte que hi ha
posar-hi consciència,
no? Llavors, això per mi és fonamental. La tecnologia no és un problema. Sempre que hi ha més tecnologia ens obliga a posar més consciència, si no, al final, la tecnologia ens acaba dominant. Per tant, diner, relació entre éssers humans, relació amb la Terra, que és la que ens dona els béns, posem-hi consciència.
Posem-hi consciència. Continuarem parlant de diner les properes setmanes. Comentava que hi ha tres grups, tres maneres de...
Sí, parlarem de que el diner el fem servir per comprar, però també estalviem i a vegades també som capaços de donar. Cada un el tractarem amb un programa diferent.
Doncs ho ajornem a la propera setmana. Moltes ganes de poder continuar aprenent de l'economia sostenible amb Joan Antoni Meli. Moltes gràcies.
De res, vosaltres.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Bioconstrucció, amb Sílvia Ferrer.
Sílvia Ferrer, Dalmau, benvinguda al Viure, què tal?
Molt bé, una altra vegada per aquí.
Una altra vegada aquí, acompanyant-nos. Avui parlem de la importància, no, de la casa en relació a les persones, perquè partim d'un estàndard, no, tot tan estandarditzat, però realment jo sento on vull viure, com em sento... posem-hi consciència?
Sí, a mi m'agrada molt pensar que, bueno, com sempre, l'arquitectura va néixer com un punt de crear refugis per a les persones, i això no hem d'oblidar. Al final, és molt trist, però l'arquitectura sí convencional, no?, d'alguna manera marca unes normes, amb unes anxures, amb unes altures, amb uns metres quadrats, i cada persona és un món, cada persona té unes necessitats vitals, i el que hem de permetre és que aquests espais puguin permetre que la persona es desenvolupi, no?, que desenvolupi el seu ser, els seus somnis. Això potser és difícil, no?, perquè generalment comprem les cases i són el que són, no?, però sí que realment almenys començar a sentir això, no?, tant per la banda dels arquitectes o les persones relacionades amb el disseny, com per les persones que viuen, no?, pensar que la meva casa té aquest potencial de permetre'm ser, crec que és molt important.
És allò, cada vegada estem més desconnectats del nostre propi ser, no?
Sí, i la casa pot ser una eina també per reconnectar, no? D'alguna manera, les nostres cases...
Són una segona pell?
És una tercera pell. La primera pell és la pell...
Corporal?
Corporal. La segona pell seria el vestir. I la tercera pell és la pell...
De
l'hàbitat. No? I la pell dialoga amb nosaltres. Nosaltres som sers sensorials i, d'alguna manera, també percebem, no?, a través de la pell. És el mateix que posar-te un jersei. Ai, aquest jersei em pica, aquest jersei em agobia.
Sílvia, com podem harmonitzar l'espai de casa nostra? Perquè és molt interessant tota la informació que ens arriba. Posem-ho a la pràctica.
Mira, hi ha moltes tècniques d'harmonització que s'empleen en bioconstrucció. Ara, per exemple, una que és molt coneguda és el Feng Shui. Després també està el Vastu Sastra, que ve de l'Índia, potser menys desconegut. I després també tenim la geometria sagrada. Val? Al final, totes aquestes eines permeten... Bueno, sobretot, m'agrada parlar de la geometria sagrada perquè les proporcions són molt importants. Al llarg de tota la història de l'arquitectura, les proporcions d'edificis respon a unes lleis, a uns paràmetres. Però és que no obviem o no oblidem que la natura també. Tothom segur que ha vist per internet aquestes formes tan precioses dels bròcolis, dels les flors, tot això. Ah, i perdona, i inclús el nostre cos respon al paràmetre de, bueno, a la proporció àurea. Llavors, si hi ha aquesta...
aquest mirall, podríem dir, aquesta harmonització.
Aquesta harmonització, no? Ja en el pla de la natura, no? Això vol dir alguna cosa. Llavors, és molt important, diguéssim, incorporar això a les nostres cases.
Incorporar la natura a les nostres cases, aquesta forma geomètrica. Abans has comentat basto sastre. Què és el basto sastre?
El basto sastre, diguéssim, mira, per simplificar molt, és una tècnica d'harmonització, però que prové de l'Índia. I bueno, el que passa que aquí no és tan conegut. Totes aquestes tècniques d'harmonització per la gent, que moltes vegades dius que no puc aplicar, no? Al final també hem de recuperar una cosa molt essencial, que és el sentit comú.
Tots portem la nostra tècnica d'harmonització interna. Hem d'anar traient aquestes capes que ens protegeixen i anar una vegada més. Som una mica reiteratius, una mica pesadets, però és que anem al sentir, anem al com em sento, anem a connectar amb el nostre ser, perquè és que som certs complerts.
Mira, i ja que t'agraden els recursos, no, et diria que, per exemple, no, així com una comparativa molt clara, no, en un plat saludable, és un plat on hi ha verdures, no, hi ha molta riquesa de vegetals, hi ha molt color, hi ha molta textura, apliquem aquests paràmetres també a casa nostra. Perquè hem de fer les cases sempre llisses, blanques, monocromàtiques, no? Nosaltres som sers sensorials i ens interessa treballar els sentits. Treballem a través de les textures. Hi ha materials que permeten certes textures, no? Una obra vista. Després, per exemple, els colors, juguem amb els colors. Vull dir que hem de recuperar també aquestes coses. I utilitzem aquests ingredients que estan a la nostra base per començar a fer jugar a casa nostra.
Envoltem-nos de bellesa, alimentem l'ànima.
Exacte. Hem de recuperar aquesta ànima. I molt fàcil, posem alguna floreta, també.
Ah, home, i tant. Sílvia Ferrer Dalmau, moltes gràcies. Ens veiem la propera setmana.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. Medicina antroposòfica, amb el doctor Camilo Botero.
Una setmana més amb el doctor Camilo Botero. Bienvenido al Viure.
Gracias, Gloria.
Gracias por estar hoy aquí con nosotros. La semana pasada estuvimos hablando del cáncer. Los oyentes nos han enviado mails, necesitan, piden más información, por favor, en relación a esta enfermedad, ¿no?, que lamentablemente está casi, podríamos decir, que en todas las familias. Doctor Camilo Botero, ¿qué síntomas puede estar sintiendo una persona que tiene cáncer?
Uno de los síntomas más importantes y a veces más, más no nombrados, pero que sí todo el mundo siente, todos los pacientes que tienen cáncer, es la baja temperatura corporal y su dificultad para hacer fiebre. Incluso hemos visto pacientes con apendicitis agudas o amigdalitis con pus que no tienen ninguna temperatura. Es esta parálisis del sistema inmune. Es muy típica y muy característica en el paciente con cáncer. En programa anterior hablábamos de la relación del sistema inmune y de las células. Como ese sistema inmune deja de funcionar a lo largo de muchos años, el organismo con sus sistemas anticáncer va fracasando uno a uno. Y entonces se va imponiendo la dinámica de esta célula que siempre quiere ir a más y ocupar más espacio hasta formar un cáncer. Pues cuando se forma un cáncer, dijéramos que es como un árbol que crece no en el aire, sino sobre un terreno determinado, que es un terreno en el cual está caracterizado por un sistema inmune que no está funcionando, no está vigilando. De ahí la dificultad de hacer fiebre. Entonces es muy típico en pacientes con cáncer no tener fiebre y tener muy bajas temperaturas. Habitualmente la temperatura normal es entre 36 y 37 grados. Pues, por ejemplo, ayer vi un paciente que tenía 33 grados, 34, incluso 32,8. Esto, temperaturas, son basales, quiere decir que son tomadas por la mañana al levantarse y bajo la lengua, que es una temperatura más alta que la registrada en la axila.
¿Nos recomienda el hecho de tomarnos la temperatura cada cierto tiempo?
No hace falta, porque crearía una situación de alarma a veces, pero más bien lo que medidas que puedan aumentar la temperatura corporal, como el movimiento, el ejercicio, la expresión anímica, los movimientos acompañados de sentido, de dirección, el abrirse hacia las otras personas, hacia el mundo de una manera calurosa, esto también nos aumenta la temperatura.
Evidentemente, entonces, cuando hablamos de calor, estamos pidiendo más calor desde fuera, ¿no?
Exactamente. Entonces, esto es muy importante, más que hacer unos registros así de temperatura corporal, porque... Pero es interesante saber si como la temperatura habitualmente, pues en, a lo largo de mucho tiempo, no son tomas puntuales, sino que estamos hablando de meses, años, la tendencia a la temperatura es a bajar, mantenerse o a subir. Una constipado una vez al año, pues no hace daño y es bueno que el cuerpo se entrene en pequeñas infecciones virales que no comprometan la salud ni la vital, ni el, tengan riesgo vital, y el organismo se entrene en producir pequeñas fiebres, reacciones febriles.
A la vez también es importante que seamos conscientes que los niños también es bueno de que tengan fiebre, ¿no? Todo con su propio su propia medida, pero
claro.
por favor, no pongamos tan rápidamente la medicación en la mesita de noche.
Correcto, sí, en los niños hay que tener cuidado de no superar ciertos niveles de fiebre por el riesgo de convulsión, pero esto hasta los 7 años. Entonces, más que en esos casos, claro, a los niños pues se les suprime la fiebre. También se podría hacer una reducción más gradual de la fiebre, como se hacía, pues, o se suele hacer a nivel de baños para reducir la temperatura, y utilizar, pues, no dosis completas de antitérmicos, sino dosis más intermedias, y acompañar con otros procesos caseros el proceso de fiebre. De manera que no quede, si un niño o una persona tiene 38, toma un antitérmico, pues queda 35. Ha inutilizado y ha hecho, pues, fracasar los sistemas de autocompensación del organismo. Y si esto se hace de una manera repetida, estos sistemas de compensación por parte del sistema inmune comienzan a perder sentido y el organismo deja de ejercerlos.
Doctor Camilo Botero, algun altre ingredient per als nostres oients en quant als símptomes que es poden percebre davant del càncer?
Casi todos están relacionados con esta baja temperatura, porque aquí viene el cansancio, viene el agotamiento, la baja de apetito y la mala calidad de sueño. Esto también tiene que ver con las bajas temperaturas. Con bajas temperaturas el sueño es de muy mala calidad. Es un sueño interrumpido, que no descansa, que no repara, que en la mañana siguiente es un cansancio mayor. También la baja de apetito, la baja de interés por las cosas del mundo, la baja de interés por actividades sociales, la baja es un aislamiento lento, progresivo, sutil del mundo y de sus actividades.
Se va creando como un letargo.
Se va creando un recogimiento hacia el interior, un encapsulamiento más bien, y entonces con baja de ánimo, baja de tono vital, con una baja del estado general, podamos decir, de una manera muy sutil y muy lenta en el tiempo. No es algo de golpe.
Doctor Camilo Botero, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información. Y si le parece bien, nos vemos la próxima semana.
Muy bien.
Que sean felices. Gracias, doctor.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Evolució i consciència, amb Antonio Jorge Larruy.
Antonio Jorge Larruy, bienvenido, benvingut al Viure des de l'Essència.
Muy bien, aquí de nuevo.
Aquí, avui
estem... Moltes ganes.
Amb moltes ganes, avui parlarem de l'amor.
Un tema principal també, ¿verdad?
Sí, allò que... Fonamental. I que tots necessitem ser estimats. Diu que el problema principal amb l'amor és que no el coneixem.
Sí. Mira, esta misma aseveración que hacías, yo ya la pondría en cuestión. Todos necesitamos ser amados. Yo diría, no. Todos necesitamos descubrir que somos el amor.
Me encanta.
Claro, porque esto, si no, ya es un posicionamiento en el que yo estoy esperando. El amor no se ha de esperar. El amor se ha de descubrir. Y el amor se ha de practicar. No esperar. Este es uno de los grandes problemas del amor, que esperamos el amor.
Però hi ha una necessitat important d'amor.
Potser
perquè no ens estimem lo suficient.
Sí, perquè hi ha una necessitat que és la més imperativa de totes les necessitats, que és la necessitat del ser. Porque el amor es lo que somos. El amor es lo que somos. O sea, cuando tú vas penetrando en tu esencia, como el programa, ¿verdad? Sí. Como el sentido del programa, ir hacia esa esencia. Cuando tú vas penetrando en la esencia, te vas dando cuenta que tu esencia, tu esencia íntima, es mi esencia íntima. Es decir, que todos estamos hechos de lo mismo. Esta es el camino más directo al amor. Por eso tú fíjate que las tradiciones espirituales, por ejemplo la nuestra, son caminos hacia el amor. Curiosamente, hay gente que se encamina hacia el amor, los grandes testimonios del amor, están ligados a vidas de ermitaños. Gente que no es que esté en relaciones con los demás, sino que va al amor en sí mismo. Ellos se pueden amar el amor a Dios, pero es el amor en sí. Es decir, es descubrir que todo está hecho de lo mismo. Este es el acceso, créeme, más poderoso al amor. Un acercamiento al amor que va incluso más allá del sentimiento. Es darnos cuenta de la evidencia de la unidad profunda entre todo y todos. Ese es la raíz del amor. Lo que pasa que ese amor, en esencia, esa unidad, que es el origen del amor, produce luego un sentimiento, que es lo que más conocemos, o que deberíamos conocer más, porque tampoco es lo que más conocemos, lamentablemente, que es el amor como sentimiento. Es decir, el amor como ser se manifiesta en el amor como sentimiento. El sentimiento este de vínculo, en el que sentimos...
D'amor entre uns i els altres.
Sí,
o sigui, cap a un pare, cap a una mare, cap a un fill, cap a la parella, no? Aquest amor que tots necessitem que... El que deia abans, Glòria, no necessitem perquè som amor, d'acord? Però hi ha alguna inert a nosaltres de com ens agrada que estimar i que ens estimin.
Exacto. Lo que pasa que, lamentablemente, Glòria, tenemos ese amor muy cautivo de las formas, de la mente y de las jerarquías. Y, por ejemplo, sí, lo ligamos mucho, el amor al padre, a la madre, el amor a los hijos, el amor a la pareja. Buscamos el amor en las formas. Y esto es un grave, gravísimo error. Porque el amor nace de nuestra esencia, de la unidad real de lo que somos. No nace, el amor no viene de una relación. No. El amor se expresa a través de una relación, que es algo totalmente distinto. Y entonces nosotros vivimos el amor a través de algunas relaciones. Y entonces vivimos un amor, perdóname, que no es amor. Porque el amor es unidad. Cuando tú el amor lo fragmentas, no estamos hablando de un verdadero amor. El amor transitivo, el amor que va de mí para ti, es un amor muy pequeño y limitado. Que haya relaciones que nos despierten al amor, bienvenido sea. Enamorarse es algo extraordinario, pero lo es... hasta cuándo no se confunde el enamoramiento con la persona.
Con la dependencia.
Bueno, la dependencia empieza cuando tú confundes el estado de enamoramiento, el estar en el amor, con la persona. Entonces ya empieza inevitablemente la dependencia, inevitablemente la frustración, el sufrimiento. Es decir, que haya una situación o persona que despierten la maravilla del amor, de enamorarse, eso bienvenido sea. Pero bienvenido sea para reconocer ese estado interior del amor y darnos cuenta que ese estado del amor es independiente de la persona, de las circunstancias, de las relaciones. Este es el gran descubrimiento.
¿Somos amor?
Somos amor. Entonces hemos de aprender a reconocer ese amor y hemos de aprender a poner ese amor activamente. Yo soy muy partidario de esto, lo que llamo actitud positiva en el amor. Es decir, amar. El mejor modo de vivir el amor es reconocerlo en la esencia y es también practicarlo, amar. Amar significa, ¿qué significa amar? Pues significa ese estar, ¿verdad? Cuando estamos delante de alguien estás totalmente abierto. Pues aprendamos a abrirnos ante cualquier persona, ante cualquier circunstancia.
Ante cualquier situación.
Exacto, de esas cosas que nos cerramos, aprendamos a abrirnos.
Nos abrimos al amor incondicional, al amor al próximo y al amor nuestro. ¿Sí, Antonio?
Exactamente, a nosotros mismos.
Hasta la próxima semana. Muchas gracias.
Nos vemos la semana que viene.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
I això és tot per avui, estimats oients. La propera setmana més aquí a Ràdio Estel. Gràcies, Toni Huguet, una servidora, Glòria Montasell. Els esperem cada dijous a les 5 de la tarda. Que tinguin una bona setmana.
Estel.